Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? Antonio Moyano farà avui les seves primeres declaracions com a futbolista arlequinat, un jugador cridat a aportar-li un plus a l'equip. Ha estat l'últim en arribar i algú dirà que no té el perfil que potser s'esperava de tall més defensiu. És més un 8 que no pas un 6 i sobretot sense Raúl Baena, encara lesionat en el tram final de la seva recuperació, potser l'equip aquí va un pèl coix, destruint per dins. Però Moyano té un currículum que l'avala. Una trentena de partits a segona divisió entre el Córdoba i l'Alcorcón. Un ascens també amb l'equip madrileny aquest mateix estiu. I tot amb només 23 anys. Esperava estar al futbol professional aquesta temporada, es va quedar sense equip i ara ve el Sabadell a rellançar la seva carrera. Serà qüestió també d'aprofitar aquest plus de qualitat pel bé col·lectiu. És la 1:05, és a dir, fa 65 minuts de la famosa alerta al mòbil de tots els sabadellencs amb la Bea Aguilar al control de so. Comencem.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Programa, per cert, 1274 de la història de l'Hotel Suís.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Per exemple, avui passa que ja tapa la Vuelta la 18ª de 178 quilòmetres entre Pola de Allande i el port de la Cruz de Linares. 5 ascensions durant el recorregut, un port de tercera, un de segona i 3 de primera, incloent-hi l'últim. Sepp Kuss manté el mallot vermell de líder, però això sí, només 8 segons de marge sobre el seu company d'equip Jonas Vingegaard. Tercer és Primoz Roglic, també del Jumbo, a 1:08. I estrena la Champions masculina d'handbol amb victòria del Barça per 25-30 i a la pista del Montpellier. Més coses, la Lliga F i les jugadores han desconvocat la vaga després d'una setmana amb la Lliga aturada. Han arribat a un acord fixant el salari mínim de les futbolistes en 21.000 euros, estava en 16.000, una xifra més que s'incrementarà en els pròxims anys. I per últim, Espanya es complica el passi a les finals de la Davis de tenis. En derrota davant de Txèquia amb les desfetes de Zapata, de Davidovich i també el punt de dobles. Bea, i aquí què?
Avui visitant l'Hotel Suís
tindrem Antonio Moyano d'aquí a res, a uns minutets, a la sala de premsa Miguel Quereda i en directe també aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Saludarem un ex dels dos, de la SD i del Sabadell, com és el porter Víctor Vidal. Ja que la cosa va de porters, ens preguntarem qui és Jordi Fabregat amb la figura d'un altre exporter del Sabadell, Quique Royo, en aquest cas Logroñés, i entre altres coses al tram final, una mica de futbol juvenil i també de waterpolo.
L'actualitat de la primera ref.
Precisament el rival dissabte del Sabadell, la SD Logroñés, té avui assemblea ordinària de socis. La fan a la Biblioteca Almudena Grandes de La Rioja. L'Alcoyano celebra el seu 95è aniversari, 95 anys de moral, diuen a Twitter. El Real Unión ha guanyat el Derio 1-0 i passa així a la final, a la fase final, a la fase estatal, per entendre'ns, de la Copa Federació. Jugarà al camp de qui resulti guanyador de la fase asturiana i, a més, l'exarlequinat Sergi Puig, ara al Sestao River, ha estat nominat com a millor aturada de la jornada Primera Federació i Miguel Ángel Prendes, de la Ponferradina, operat al genoll.
La notícia curiosa.
S'han fet virals les imatges de la cursa de mascotes dels diferents equips de la Lliga de Costa Rica, totes reunides en un terreny de joc, corrent i amb salts i obstacles al més pur estil Grand Prix.
Con esta carrera, más de 20 botargas, realmente muy simpático todo, Dani.
Sin duda, Felipe, y el que tomó la punta, ahí la tienen, es Lula, sí, que sí. Desde el inicio logró pasar aquí este obstáculo que era la cima del campeón, como le pusieron.
Barri de Aguilar, des de l'altra banda del vidre, i això que no ha pogut veure com la vaca d'un dels equips, la mascota, que era en forma de vaca, anava primera per davant de la resta.
De quin partit no estarem pendents?
De l'Arat Xirac. quan acabi el programa just a les dues Premier League d'Armènia.
I a les xarxes socials.
D'entrada, una trista notícia que comunicava la secció de voleibol del Natació Sabadell, la mort de qui va ser l'entrenador de vòlei del club, Ángel Babio, i també el comiat a Instagram del ciclista David Domínguez, del que ha estat el seu equip fins ara, el Zamora Enamora. A més, amb victòria inclosa, la primera etapa de la Vuelta a Salamanca i a la combinada. El seu futur passarà per Portugal, buscant un lloc al professionalisme. Ahir la roda de premsa de Juanmi Carrión estava prevista per 1:15, igual que la d'avui de presentació d'Antonio Moyano, i va començar 4 minuts abans. No sé si anirem amb la mateixa celeritat o no. Sergi Garcés, Nova Creu Alta, què tal, com estàs?
Bona tarda.
T'escolto amb millor veu que jo, eh?
Bé, sí, van passant els dies. Alguns vam començar abans, per tant, també és de justícia que ho anem deixant abans, no?
Estaria bé, estaria bé. També seria de justícia anar recuperant una mica la veu de tots plegats i fins aquí la ploradeta. Escolta'm, com està el tema per aquí? Anem en hora? No...
Anem en hora, però això significa que no anirem abans d'hora, com el cas d'ahir de la roda de premsa de Juanmi Carrión. Hem vist per aquí el protagonista, hem vist per aquí Antonio Moyano. De fet, s'està fent la sessió oficial de fotografies amb el Centre d'Esports Sabadell, vestit ja de partit, perquè ens entenguem, aquestes fotografies que després serveixen per animar en cas de gol o en cas d'alineació o de convocatòries, etc. Aquestes que veiem a les xarxes socials habitualment. I, per tant, és qüestió d'esperar que hi siguem tots ja, que sigui l'hora. Sí que ens han dit que avui hi ha l'absència finalment del director esportiu de Jaume Milà, que per temes professionals i per altres compromisos que tenia, en aquest cas vinculats amb el Sabadell B, amb l'equip de la categoria èlit, doncs avui hi havia una reunió a la qual havia d'assistir Jaume Milà. No podrà presenciar o no podrà estar en aquesta presentació formal d'Antonio Moyano, però sí que hi serà, o que en aquest cas la capitanejarà, el director general del club, Bruno Batlle, a qui també hem vist, per cert, per aquí, per les oficines de l'estadi de la Nova Creu Alta.
Tu no pateixis, que després ve el Pau Vituri per parlar de juvenils, i la veritat és que el germà de Jaume Milà, Albert Milà, si em diuen que la veu l'han fet amb intel·ligència artificial, ara que està tan de moda, tindria greus problemes per saber qui és el Jaume i qui és l'Albert, eh? O sigui, una veu clavada una a l'altra, però això serà després. Abans, avui és dijous, per tant, aprofito per parlar una mica de la designació arbitral, que l'hem conegut fa una estona, fa una horeta mal contada, Navarrés i Manol Irursun Artola. Hi ha gent, després repasso quatre dades, Sergi, però hi ha gent que ja comentava, no sé qui ha estat, que em perdoni, a través de Twitter, que deia, home, contra un equip de La Rioja i ve un de Navarra, de la comunitat que està al costat.
Bé, a veure, suspicàcies i sospites pots aixecar les que vulguis, però no sé si en el cas contrari ens diguessin que un valencià arbitra a un partit del Sabadell, donaríem per bona aquesta possible sospita o suspicàcia per allò de ser comunitats que també estan a tocar, i et dic valencians com et dic aragonesos, eh? No crec que sigui... No crec i no conec que hi hagi cap històrica relació de germanament com per mal pensar. Ans al contrari, en aquest cas, pel fet que el rival vingui de La Rioja i l'àrbitre, en aquest cas, vingui des de Navarra.
De fet, home, posats a mal pensar, el quart àrbitre de la setmana passada era de la mateixa ciutat, era de Pontferrada i jugàvem al camp de la Pontferradina, i no va passar res, o sigui que al final... No, tampoc volia aixecar aquí la llebre, però vaja. Veteranet, en farà 35... a mitjans d'octubre, és a dir, d'aquí a res, té 34 però molt llargs, es va estrenar segona B amb 29, per tant va anar força tard, i entre altres coses va xiular ara fa uns anys una final de Copa Federació, Córdoba 1, Guijuelo 0. En el cas de la SD Logroñés, 4 precedents, 2 victòries a casa, i no ha guanyat la SD amb ell com a col·legiat fora, un empat i una derrota. En el cas del Sabadell, no sé si tu recordes, Sergi, aquell partit, un dels primers a casa de Miqui Lladó contra l'Alcoyano, un 0-0 avorridíssim.
Sí, no només pel marcador, que ja dona molts símptomes del què, sinó per el partit en qüestió, d'aquells de no passar massa cosa, i finalment doncs, amb aquest repartiment de punts, sempre direm allò de tampoc recordem, per tant, entenc que és que va passar desapercebut i no va tenir gens d'intervenció directa, si més no polèmica, al pas del Navarrés per aquest estadi de la Nova Creu Alta.
Sí, jo recordo, per exemple, que l'any passat a la primera volta vam estar parlant parlaven molt en la prèvia del partit del Sabadell contra la S de Logroñés a la Nova Creu Alta, que l'estil de Raúl Llona i de Gabri Garcia eren dos equips molt propositius, de jugar combinat, d'arriscar, de joc vistós, i que segur que tindríem aquí un festival golejador, i després va ser un 0-0 també. O sigui, aquesta setmana estarem amb la boca calladeta per si de cas.
Per si les mosques. Ja som aquí a la sala de premsa de Miguel Quereda, perquè ha baixat el director general Bruno Batlle a ocupar el seu lloc ja, i han anat a buscar dins del vestidor Antonio Moyano. Per tant, qüestió d'un minutet com a molt estirar que tinguem ja aquí el protagonista d'avui. Mira, ja el veig baixar, vestit de futbolista, eh? Han aprofitat ja que s'havia canviat per les fotografies per avui la presentació. No serà vestit de carrer i després haver-se de vestir, sinó que ja directament amb el número 7 a l'esquena, com ja hem dit en alguna ocasió. Ja tenim aquí el de Montilla, ja tenim aquí el cordobès amb la seva posada al llarg avui com a nou jugador, últim jugador en arribar a aquesta plantilla del Centre d'Esport Sabadell.
Migcampista, 23 anys, lluïa el 8 a l'Alcorcón, amb qui va pujar a segon ara fa uns mesos. Aquesta temporada lluirà el 7 aquí al Sabadell.
Doncs vinga, fa broma amb Bruno Batlle.
Suposo, per cert, que disponible ja de cara a aquest següent partit.
Li preguntarem, però sí, òbviament, hauria de ser que sí. Estem esperant, eh? Per això que ja hi siguem tots.
Mira, esteu esperant que queden 3 segons per un quart, just. Per
correcte, com els àrbitres, mirant que ens donin la senyal de
televisiva.
De televisió, que ja pot arrencar el partit. Doncs aquí també. Vinga, som-hi.
La defensa de la presentació d'Antonio Moyano com a nou jugador del Centre d'Esport Sabadell. Comencem una intervenció de Bruno Batlle, director general del club.
Molt bé, doncs bon dia a tots. En primer lloc, disculpa el Jaume Milà, que habitualment està a les presentacions. Hi ha hagut un canvi d'hora i tenia agendada una reunió fora i no hi podrà ser. A partir d'aquí, doncs bé, tenim la presentació d'Antonio. És una presentació que realment no voldríem haver fet, perquè l'oportunitat de que vingui Antonio és la lesió important d'un company, de Javi Gómez, al qual desitgem doncs la recuperació més ràpida. Però també és cert que doncs, bueno, un cop tenim l'oportunitat, doncs és un jugador que la direcció esportiva i el cos tècnic consideren que ens ajudarà moltíssim, que és una molt bona oportunitat, que vam tancar, com sabeu, un cop el mercat havia acabat perquè estava lliure. I a partir d'aquí doncs us deixo amb ell. Antonio, evidentment, todavía el catalán no lo domina. He comentado que, bueno, que es una presentación que no querríamos haber hecho porque viene por la lesión de un compañero como es Javi Gómez, pero una vez tenemos la oportunidad, pues creemos que fichamos un jugador muy importante que nos tiene que ayudar mucho, que el cuerpo técnico y la dirección deportiva consideran muy importante para apuntar al centro del campo. Y a partir de aquí ya te dejo con los compañeros periodistas que te hagan preguntas.
Muchas gracias.
Sí, Antonio. Perfecto, sí, si le probemos al micrófono. Gracias. Antonio, bienvenido. Te quería preguntar, hablando o repasando un poco el histórico del verano, ha sonado tu nombre para ir para aquí, para ir para allá. Finalmente se cierra el mercado, te quedas sin... Te querría hacer dos preguntas juntas casi. Primero, ¿cuál es la sensación de ver que de entrada te quedas fuera del mercado como agente libre? Y lo segundo, ¿cómo llega la operación del Centre d'Esport Sabadell y tu aceptación en este caso de esa oferta?
Bueno, pues lo primero es de aquí darle la gracia al club por la bienvenida. Creo que como jugador, pues una vez que se consigue el objetivo que tuve la suerte de conseguir el año pasado, pues lo que aspiramos es a ascender a segunda división, pues mantenerte la categoría. No pudo ser así, ahora hay varias opciones del mercado y bueno, finalmente pues tuve la suerte de venir aquí y muy contento por ello.
Li preguntant pel fet d'haver-se quedat fora del Alcorcón després d'aquest ascens que ell mateix comentava.
¿Esperabas tu continuar en segunda división?
Bueno, creo que, como he dicho antes, pues siempre aspiro a jugar en la máxima categoría. De hecho, por eso vengo aquí. No se pudo dar, yo di todo de mi parte, luego acabé contrato allí. Y bueno, pues barajando las opciones de mercado, creo que vengo a un club humilde, con muchas ganas de trabajar, de seguir progresando como jugador y como persona. Y por eso vengo aquí, pues el club me ha transmitido su confianza y por eso tomé la decisión de venir aquí.
En el Gordon ha vist el millor descens, ascens. Què espera en aquest cas el Sabadell?
Bueno, creo que son sensaciones contrastadas porque es verdad que viví un descenso en segunda división, pero creo que después de la caída lo importante es reponerse y levantarse y conseguimos pues ascender de nuevo. Creo que vengo a un club, como he dicho antes, con una base y una estructura muy buena. Y como jugador y como plantilla, como equipo, pues aspiramos, ¿por qué no?, a cumplir ese objetivo. Pero bueno, creo que hay que centrarse en el día a día, trabajar partido a partido, que creo que esa es la clave, y no mirar más allá, y al día a día, y creo que así pues llegarán seguro cosas mejores como club.
Sí, Antonio, bienvenido. No sé qué te ha transmitido el club.
¿Qué le ha transmitido el club y la ciudad? Prenda por las primeras impresiones.
La verdad que no llevo mucho aquí, pero sobre todo la decisión de venir aquí ha sido por la confianza que me ha transmitido pues la directiva y también el cuerpo técnico. Entonces creo que es muy importante que confíen en ti, como he dicho antes, para seguir progresando como jugador y como persona, y esa ha sido pues la principal idea de venir aquí.
Tres jornadas, no sé si te ha dado tiempo, me imagino que las primeras no tenías el Sabadell en mente, ni mucho menos, esperando a ver cómo se resolvía tu situación, pero ahora ya, ¿cómo has visto, qué has visto y sobre todo cómo te encuentras tú y si estás a disposición ya o necesitas ese tiempo de rodaje que se suele también esperar?
Pues bueno, lo primero, he visto un equipo muy compacto, que sobre todo una vez en el vestuario se ve una familia. Creo que eso es muy importante, eso no va a ser pues ganar muchos partidos, porque creo que el vestuario es una familia y es el club muy cercano con nosotros. He visto varios partidos, el equipo me gusta, se ve un bloque muy trabajado y bueno, yo vengo, es verdad que de tiempo parado, pero he trabajado aparte, creo que vengo bien de forma. Me falta lógicamente el ritmo de competición, pero yo estoy a disposición del míster para cuando considere oportuno.
Te preguntamos un poco por tu posición.
¿Quién es la seva posició al camp?
Me encuentro cómodo en las distintas posiciones de medio campo, pero sobre todo pues soy un 8, como se dice ahora.
¿Conocías algún compañero tuyo de la plantilla de Sabadell o bueno, supongo que también de haber enfrentado?
Le preguntan si ya conocía algún compañero.
Contra ellos. No he tenido la suerte de poder compartir todavía vestuario con ninguno de ellos, pero sí es cierto que conocí a varios jugadores que han pasado por aquí y sobre todo pues lo típico que se pregunta por el club. Todos me han transmitido que estuvieron muy bien aquí, entonces eso habla muy bien como club.
Este fin de semana los partidos, aprovecho para preguntarle, no sé qué esperáis, poco a poco
le preguntan por el partido aquest cap de setmana
y
ya que están agafant forma a poco a poco, ¿qué esperan de aquest cap de semana?
Yo el otro día vi el partido y creo que fue un buen punto, sobre todo fuera de casa, ante un gran rival que creo que también va a estar arriba en la parte alta de la clasificación. Entonces creo que tenemos que hacer bueno ese punto en casa, ahora con nuestra gente y nuestra afición y demás, y sobre todo eso, sacar los tres puntos, que sigamos con este nivel, que creo que estamos en buena dinámica.
Sí, te pregunto por el Logroñés, no sé si has tenido tiempo o si ya se ha hablado. El año pasado le dimos esa etiqueta de equipo revelación, porque así lo parecía. Y viendo cómo ha sido el inicio de temporada, no sé qué esperas en este caso y de lo que se ha podido hablar o lo que hayas podido ya captar en el vestuario, de lo que vais a encontraros delante, viendo cómo ha arrancado también este año el conjunto de La Rioja.
Sí, yo creo que en esta categoría no hay equipo malo. Todos los equipos te pueden plantar cara y creo que cualquier equipo te puede ganar. Yo, como he dicho antes, vengo más centrado esta semana en coger la parte física. Creo que estoy a disposición del míster para, si considera, entrar en convocatoria. Y nada, no hay que confiarse porque es un gran rival, como todo de esta categoría.
Y por esta parte, la última, te quería preguntar precisamente, el año pasado tú viviste en el grupo que ahora está...
Le preguntan por el otro grupo. Però clar, hi ha equips on hi ha ara mateix rivals del Sabadell aquesta temporada.
Crees que és més difícil?
Li pregunten per la dificultat de l'altre grup o d'aquests rivals que aquest any es troba el Sabadell.
Un grup difícil, la verdad. Después de jugar en segunda, cuando jugué el año pasado por primera vez en esta categoría, La verdad es que me sorprendió muchísimo el nivel que había en la categoría, sobre todo los estadios pues, tipo como el Deportivo de La Coruña y demás, Riazor, que el ambiente de fútbol es de élite. Entonces creo que no sabría decirte qué grupo más difícil, pero en ambos pues, hay equipos muy, muy difíciles y eso es lo que cuenta de la categoría.
Li pregunten per les condicions del fitxatge, sí, confirma que és per un any només. Sí, li preguntarem al Bruno, que no s'aixequi ningú, que encara... Sí. Bruno, jo només et vull preguntar per dues coses, molt de logística de l'estadi. Ja vam veure l'estrena d'una fase o d'una part de l'enllumenat en l'últim partit. No sé com es troba, si aquest dissabte ja estarà tot l'estadi completat, aquesta operació. I la segona, per la gespa, evidentment, en quin punt es troba. L'hem vist avui una mica millor com a mínim d'aspecte, però no sé en quin punt es troba el tractament.
Pel que fa a l'il·luminació, crec que encara falta alguna zona de tribuna, encara estarà pendent d'acabar-ho tot. I pel que fa a la gespa, doncs bé, ja sabem el que hi ha. Tenim un problema de drenatge que és complicat de solucionar, és a dir, cal aixecar i canviar tot el drenatge. I és cert que la gespa està millor del que l'aspecte té, perquè no s'aixeca, ja ho vam veure el dia 2-1, que realment no s'aixecava. El que ens transmeten els que en saben és que es recuperarà. Hi ha zones que és molt difícil, ja vam dir, la zona del mig del camp, allí cal fer una actuació addicional que serà difícil que es recuperi molt més. La resta, en principi, està en procés de recuperació. La part negativa és que no està impecable i que és difícil de tenir-la sempre impecable. La part positiva és que està millor del que sembla, o això ens transmeten. I sí que és cert, també, que se li estan destinant molts recursos. Malauradament, no es veuen tant com s'haurien de veure, pels recursos que s'hi dediquen, però sí que estem fent tots els esforços perquè estigui el millor possible.
Sí, volia preguntar el tema institucional. Si
el tema institucional, com està el tema dels inversors? Violinada? Se viene.
Sí, que sembla que sí, però en quina situació posaries ara?
Bé, com sabeu, és necessari que cada temporada doncs, hi hagi una aportació de capital molt important al club. És un tema estructural del club i la categoria. Portem molts mesos treballant amb aquesta entrada de capital. Malauradament doncs, no podem explicar tots els passos que es donen. Sí que és cert doncs, que s'està avançant i tant de bo doncs, pugui haver novetats. No sé què és aviat ja, perquè portem molt de temps, però sí, espero que aviat doncs es pugui tancar i que hi hagi l'entrada de capital necessària i que amb la que s'està treballant des de fa molt de temps.
Em sembla que... Ara sí, s'acaba la roda de premsa de presentació d'Antonio Moyano, que ha donat per sentir el jugador, el migcampista cordobès, Adri, i per escoltar també, ni que sigui aquestes dues respostes de Bruno Batlle, un pack de llum i gespa i l'altre sobre els inversors on, bé, com es diu en aquests casos,
com a expert, t'anava a dir, com a expert en concerts de violí, què tal? Sí o no? S'han confirmat les teves sospites, eh?
No, la cara en el moment de la pregunta ja et fa intuir que serà un... I què vols que et digui? Doncs això. I què vols que et digui? Bé, més enllà del que ja hem explicat els últims dies, de fet, a xarxes socials, etc etc, doncs la situació és aquesta, que va per bona via, que els aviats o els no aviats ja comencen a ser una mica de riure, perquè portem, com ha dit el director general Adri, tant temps parlant de ja és immediat, ja és aviat, ja serà abans de no sé quan, ja abans de no sé qui... que fins i tot té un punt de que la gent pot pensar que ens ho estem prenent a conya. Res més lluny, però és que és evident que el calendari, quan no el controles tu, és difícil arriscar-te a dir moltes coses.
Doncs queda dit. El partit, recordeu que és dissabte a 9:15 de la nit, perquè a la Nova Creu Alta alguna cosa més. Per cert, ha aixecat com a mínim mediàticament expectació aquesta presentació d'Antonio Moyano respecte al que és habitual.
Ah, sí? Home, no sé. Sí, val, perdona. Pensava que parlaves més enllà de la sala de premsa. Sí,
de quantitat de preguntes.
No, per un moment he pensat, igual estaves seguint-la en directe per alguna altra xarxa i estaves veient alguna incidència directa o alguna reacció directa. No.
Fidel a Ràdio Sabadell, auricular i prou.
És curiós.
És curiós, ja està. Fotografia, per cert, amb un cartell ben maco que posa no trepitjar la gespa, gràcies. I, per tant, avui les fotografies oficials amb samarreta, bufanda, etc., s'hauran de fer en aquest marge del lateral per on escalfen els suplents, perquè la gent ens entengui. A tocar de tribuna amb gol sud, amb la grada Lino.
Tindrà temps, Antonio Moyano, de poder trepitjar sobretot aquesta zona malmesa que deia Bruno Batlle ara del mig del camp de la nova Creu Alta. Veurem si debuta o no aquesta setmana. Amb això gairebé ho remato, no sé que em diguis el contrari. Sergi, tu el veus de curt tenint algun minut ja o no aquesta setmana?
No m'estranyaria. Mira que et dic, el veig sense haver-lo conegut molt abans, per dir-ho així, per tant no puc prendre cap referència de si avui ha superat, per cert, la prova de pliegues o no que hi ha hagut prèvia a l'entrenament, però fa bon aspecte, no fa sensació de ser un jugador que ve de 3 mesos d'inactivitat. Ja ho ha explicat ell també, va estar fins a última hora doncs, esperant aquest mercat i aquesta decisió de l'Alcorcón d'haver-lo rescindit, tot i que tenia la renovació bé pactada en certa manera amb aquelles clàusules que hi ha en els contractes per ascens, finalment no es va fer efectiva, va quedar-se sense equip, i aquesta possibilitat, malauradament per la greu lesió de Javi Gómez, doncs li ha donat aquesta entrada al Centre d'Esports Sabadell, teòricament, i tu sabràs millor, a un jugador que per mercat semblava cridat a estar en equips de potencial econòmic més alt que no pas el del Centre Esport Sabadell.
Segurament t'ho diuen el juliol i no t'ho creus, que tindries un perfil així, però al final coses que passen quan et quedes sense equip a última hora i has d'acabar decidint algun nou destí. Va, que marxem amb el doctor Vidal. 2 quarts clavats ara de 2. Alguna cosa més, Sergi?
Res, recollint.
Doncs vinga, va, recollir. Una abraçada, cuida't.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell. Portes giratòries.
La llista de jugadors que han estat a la SD Logroñés i al Sabadell és curteta. Evidentment, la història del conjunt de la Rioja també és curteta. Per exemple, l'última temporada vam saludar en aquesta secció a Xiquer i a Pelayo. A la plantilla tenim a Pablo Monroy, procedent de la SD l'any passat, i a més també coneix les dues cases el nostre proper protagonista.
Nascut fa 23 anys a Oklahoma, el lleidatà Víctor Vidal va penjar els guants com a professional l'hivern passat, quan va rescindir al Sabadell. La carrera del porter es resumeix en 3 etapes. El seu club de bressol, el Lleida Esportiu, el rival d'aquesta setmana, la Sociedad Deportiva Logroñés, i el Centre d'Esports. Amb l'equip d'accionariat popular de Logroño va disputar 14 partits. Venia de jugar-ne 10 al Lleida i va canviar el camp d'esports per les Gaunes a mitja temporada de la 21-22. L'any passat va disputar 6 partits oficials al conjunt arlequinat. Com a anècdota és qui estava sota pals els 2 primers partits de Miqui Lladó, les victòries contra el Bilbao Atlètic i el Balears. Va sortir del Sabadell amb l'arribada d'Adrián Ortolà i va prioritzar els seus estudis de medicina per davant del futbol. Està preparant el MIR, que farà el gener, i a més acaba de signar per l'Ultimate Móstoles de la King League, equip amb el qual ja ha jugat 1 partit contra l'Xbuyer de Cesc Clotet.
Tenim uns quants texts arlequines també a la Kings League. Víctor Vidal, què tal, com estàs?
Hola, bon dia, què tal?
9 mesos sense futbol professional, com ho portes?
Doncs bastant bé, bastant bé. Sí que en algun moment he tingut una mica de mono, però la veritat és una vida més tranquil·la, més ordenada i malament tampoc l'he portat.
De fet, suposo que el salt a la Kings League que dèiem ara és per matar aquest cuquet, no?
Sí, perquè una persona com jo, que al final ha estat acostumat a portar tota la carrera amb l'esport, doncs ara tancar-me a estudiar i no tindré cap alternativa, doncs se'm feia una mica pesat. I vaig buscar doncs, una activitat que em permetés doncs, tindre moments d'airejar-me i jugar amb futbol, que al final és el que a mi m'agrada fer.
I què tal l'experiència fins ara? És curteta, acabes d'arribar, com aquell que diu.
Doncs pues molt bona, és molt entretingut, però bueno, encara estic una mica intentant-me adaptar, perquè la veritat que el canvi... No sé si heu vist algun partit o no, jo l'havia seguit poc i la veritat que el canvi és molt gran i l'adaptació pues, m'ha costat una mica.
A la redacció algú em podria ajudar més. Ja et dic jo que jo sóc dels del Víctor Vidal abans de fitxar per l'Ultimate Móstoles. No n'he vist cap, o sigui que et puc ajudar poc en aquest sentit. Tu vas fer un pas molt poc comú en el futbol, que és amb només 23 anys, un cop es tanca la porta del Sabadell, decidir deixar el futbol per prioritzar els estudis, en el teu cas de medicina, vista ara amb certa perspectiva, perquè tots just han passat uns mesos, però decisió encertada la tornaries a fer?
Sí, 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 totalment. Totalment. Al final crec que el meu paper al futbol pues, està de bé i que hagués pogut tindre trajectòria i hagués pogut viure el futbol els pròxims anys, però pensant-ho ara en fred, crec que vaig prendre una bona decisió, ja que al final el món del futbol semiprofessional, que mou primeres i segones refs, és un món que està molt bé, però és un món menys segur i molt més volàtil que el que pot ser la carrera de medicina que també tinc.
Mm. Ara, de fet, estàs preparant-te pel MIR, no? No sé com ho portes, com vas?
Bé, amb la rutina d'anar estudiant pues, les hores diàries, que acostumen a ser entre 9 i 11 o 12 algun dia, i bueno, es fa pesat a moments, però les acadèmies ho tenen molt ben organitzat, llavors vas variant molt el temari per tal d'arribar al 20 de gener que tenim l'examen, pues, el màxim preparat possible.
Sempre dic el mateix, i ho diré en antena també, és un insult que es consideri una carrera igual, com aquell qui diu, la de medicina que la de periodisme, per exemple, títol universitari, però no hem estudiat a la redacció 9 hores seguides per un examen, jo crec que mai, imagina't cada dia allà picant pedra. Amb el marge d'aquests 9 mesos que han passat, com recordes també la teva sortida del Sabadell?
Bueno, la veritat que va ser algo que les formes m'hagués agradat intentar-les canviar. Sobretot pel tema de bueno, ja la sortida de Gabriel, el nou míster, arriba Miquel Lladó, se'm dona l'oportunitat per la lesió de Sergi Puig, faig la porteria de zero i després doncs no se'ns diu res ni a mi ni al Sergi fins a l'últim cap de setmana abans del mercat perquè vaig anar jo a parlar pels rumors que sortien per la ràdio. I aleshores jo va ser quan els vaig posar al club molt fàcil i vaig dir, mira, a mi, si fitxeu un porter, m'és igual, vull dir, no... Jo el futbol ja en aquell moment ja tenia clar on està el meu futur esportiu i doncs li vaig oferir una sortida al club per si en cas de portar algú jo no em volia veure en la situació d'estar allí els tres compartint porteria.
Més clar l'aigua, eh? I de la curta etapa com a arlequinat, aquests 6 mesos, com aquell que diu, amb què et quedes o quin balanç fas?
Doncs la veritat vaig tinc un balanç molt positiu, crec que és el club més professional en el que he estat, en el que em vaig sentir més futbolista i en aquesta part superbé. Després, pues, al final el Sabadell és un històric, haver pogut formar part de l'equip del Sabadell és tot un orgull, conèixer gent com els Bransos, que són els que el Miguel Ángel, que són la gent que realment fa funcionar el club, i després també l'afició, no tinc cap queixa perquè tots els inputs que vaig tindre per passar van ser molt positius i crec que és un club que ho ha passat malament els últims anys, però que si torna a ser on es mereix és per l'afició.
Acabo preguntant pel rival d'aquest dissabte, una plaça que també coneixes com la SD, des de fora transmet una sensació d'aquí peculiar. No sé quin club et vas trobar quan vas anar allà a Logroño.
Doncs la veritat, un club espectacular, un club molt familiar, molt humil i que gestionat per socis, que al final és una minoria dins del futbol actual i crec que la meva experiència allí és immillorable. A nivell esportiu vaig tindre sort de tindre èxit i de tindre protagonisme, però després dins de l'organigrama del club em va encantar un club, molt bona gent, és que molt diferent a tots els altres clubs, tot molt clar, tot molt transparent i crec que molts clubs haurien d'aprendre ben bé.
Per cert, i amb això ho remato, dissabte, Sabadell, SD Logroñés a la Nova Creu Alta. Ja no et dic si vindràs o no, que amb tantes hores estudiant suposo que és difícil. No sé si estàs a Lleida, m'imagino també, o sigui que tampoc t'agafa a prop, però hi estaràs pendent o no segueixes gens l'actualitat del futbol?
No, sí, de fet, les notificacions dels gols i minuto resultado del Sabadell, de Logroñés i Lleida sempre les tinc actives i la veritat, estic vivint a Barcelona, opositant, però acabo a les 10 el dissabte, aleshores igual una mica complicat per arribar al partit, però igual l'anticipo i intento atansar-me.
Doncs mira, benvingut seràs, ja ho saps, aquí a casa teva. Res, Víctor, que volíem saber una miqueta de la teva nova vida i sobretot que molts ànims amb aquesta pallissa d'anar estudiant i estudiant aquí colzes i colzes, que et vagi genial, si no parlem abans de gener, aquest Mir. Una abraçada.
Moltes gràcies. Vinga, molta sort al Sabadell. Adéu.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
I avui acabem preguntant-nos qui és aquest català, que per cert el tindrem en directe demà aquí amb el Pau Vitur i a l'Hotel Suís, que entrena des d'aquest passat estiu la Societat Deportiva Logroñés, perquè la veritat és que té un currículum diferent del que seria habitual segurament, no és gaire comú passar de segona catalana a primera federació, tot i que també, per ser justos, no era el lloc segurament que li corresponia, sinó que simplement va passar per casa una temporadeta abans d'enfilar-se un altre cop a la tercera categoria del futbol català. De seguida, del futbol espanyol, perdó. De seguida anem cap a Logroño, abans aquest reportatge amb el muntatge de la Rocío García.
La SD Logroñés, amb Raúl Llona a la banqueta, va ser la revelació de l'any passat a primera federació. Va acabar novè, però per moments va flirtejar amb la Copa i fins i tot els play-offs, i tot amb un joc vistós. Llona ja no hi és. Entrena ara la Cultural Leonesa de José Manzanera, Aleix Coc o Aaron Rey. Però, com comenta Juan Mi Carrión, la idea de futbol es manté a les gaunes.
El sábado viene un equipo que hace las cosas muy bien, que juega muy bien a la... al fútbol, que parece que es un equipo más pequeño, pero que tiene buenos jugadores y que juega muy bien. Labora desde atrás, que busca siempre tener la posesión. Siempre se piensa que es un equipo que puede sufrir, porque se dice por presupuesto, pero al final en el verde no se nota la diferencia mucho y creo que es un equipo que está muy bien trabajado y creo que puede ser el equipo sorpresa o creo que puede mantener la línea del año pasado.
El seu lloc l'ocupa ara un català, Jordi Fabregat. Potser un nom que ha sonat poc aquí perquè, tot i ser de Tortosa, les seves experiències han estat ben lluny de casa. Repassem el seu peculiar camí que l'ha portat fins l'ESD als seus 61 anys.
Futbol Club Ordino, Surcon Termes, Club Deportiu Tortosa.
Les últimes banquetes de Fabregat abans d'arribar a la capital de La Rioja han estat a la Lliga Andorrana, a la d'Uzbekistan i a segona catalana, de tornada al club de la seva ciutat, on és un dels tècnics que més vegades ha dirigit l'equip tortosí. El nom de l'equip uzbek potser us sona perquè és el mateix en el qual va ser-hi Manel Martínez. Això sí, el pas de Fabregat per allà va ser fugaz, ben pocs mesos. El temps que va trigar a emplegar quan li van canviar dos entrenadors del seu cos tècnic. L'ara davanter Arlequinat va anar cap allà uns mesos després d'aquesta marxa de Fabregat, en la qual cosa el va dirigir allà al madrileny Miguel Ángel López, quin era el director esportiu. Abans de tot aquest periple, Fabregat ja s'havia acostumat a fer les maletes per entrenar, però sempre en territori nacional. Iniciada la carrera l'any 97 al Tortosa, va voltar per tota la geografia espanyola. Mar Menor, Amposta, Portuense, Rapitenca, Amposta un altre cop, Conquense, Jumilla, Guijuelo, Arandina i de nou Conquense. Presentat el currículum, és moment de donar pas a alguna curiositat estadística. Aquesta és la setena temporada de Fabregat entrenant a la categoria, bé sigui primera federació o l'antiga segona B. El destí més proper de Sabadell, però, queda a més de 500 quilòmetres de distància, amb la qual cosa mai s'hi ha enfrontat. Potser per això és un nom que no us soni gaire. En canvi, si agafem la llista de tècnics tarragonins que han dirigit a les primeres categories del futbol espanyol, és ben amunt. Concretament, el quart entrenador nascut a la província de Tarragona amb més partits dirigits a primera, segona o segona B. Atenció a la llista, que té noms il·lustres. Liderant el rànquing, un exarlequinat, Pere Valentí Mora, de Vilaplana. Segon, l'ex del Tenerife, Luis Miguel Ramis. Tercer, el mític Ramon Maria Calderé, de Vilarrodona. I just per darrere de Fabregat, dos exarlequinats més, de discret record a la nova Creu Alta, Quico Ramírez i Jaume Bonet. L'ara tècnic de la SDL no s'ha vist les cares mai com a entrenador amb el Sabadell, però sí com a jugador. Entre 1982 i 1991, 7 vegades s'hi va enfrontar defensant els colors de l'Hèrcules i el Jerez. El Sabadell no va guanyar els 5 primers partits, però ho va fer els dos últims. Perquè ens fem una idea, l'últim duel de Fabregat contra el Centre d'Esports lluïa l'Arlequinada, Lino Gutiérrez, Joan Barberà o Robert Alvira, i l'entrenador era Julià García. Una curiositat més, Fabregat potser no és conegut a Sabadell, però sí a Terrassa. De ben jove, acabat de sortir del Tortosa, l'abrenc va jugar 4 anys a la terra rival. Després, Hèrcules 4 anys, Córdoba 1, Jerez 5 en dues etapes diferents i dues campanyes al Yeclano. Acabem amb el rànquing com a jugador de Fabregat. Si és el quart tarragoní amb més partits com a entrenador de futbolista, és el tercer de la seva província, darrere de l'ex Zaragoza o Atlético Juan Vizcaíno i d'Emilio Gómez, ex Celta o Andorra. En total, Fabregat va disputar 411 partits com a professional. Un últim vincle amb Sabadell, el quart futbolista tarragoní amb més partits jugats, és un mite del nàstic amb cognom il·lustre també a Sabadell, Santi Coc. En efecte, el tiet de l'ara central de la Cultu, Aleix Coc.
I per completar aquest retrat del tècnic de l'AS de Logroñés, marxem precisament fins a Logroño, però a l'altre equip de la capital de la Rioja, a la Unión Deportiva. Avui la cosa va de porters, allà tenim el també porter Quique Royo, que ha tornat a casa seva durant aquest curs. A la Copa Federació ja van eliminar a l'AS en el derbi i, a més d'haver-s'hi enfrontat aquesta temporada, coneix de sobres a Fabregat, perquè el va tenir dues temporades al Guijuelo. Enrique Royo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bien, en tu regreso a Logroño, ¿cómo van?
Bien, bien, feliz, feliz, porque bueno, ya llevaba 18 años sin estar en Logroño y la verdad es que estoy contento y súper ilusionado.
Este año los dos logroñés no están en la misma categoría, pero sí que hubo derbi en la Copa Federación, victoria por la mínima de la UD, ganasteis en el minuto 90. ¿Cómo viste ese día a la SD, al rival del Sabadell esta semana?
Bueno, yo creo que es un equipo que quiere tener un buen trato de pelota, muy rápido en las transiciones, y yo creo que conociendo yo de buena mano al míster, ¿no?, que al final es el protagonista de esta entrevista, pues yo creo que es un equipo muy muy atrevido y que bueno, que quizás le ponga las cosas complicadas a Sabadell.
De hecho, los últimos años con Llona ya pasaba, pero con Fabregat igual. Sobre el papel no es de los equipos que más potencial tiene cuando empiezas la liga, pero luego, a la práctica, siempre opta por un juego vistoso, ¿no?
Sí, bueno, y al final yo creo que en primera red tener buena plantilla, buenos jugadores, un presupuesto alto, yo creo que no te garantiza ganar el partido, ¿no? Yo creo que, bueno, al final, el año que estuve yo en Sabadell, pues nos costó mucho y para mí teníamos la mejor plantilla de la liga y nos costó, y al final no nos entramos el playoff. Y yo creo que bueno, que al final estos equipos con presupuesto bajo pues firman jugadores con mucha hambre, con ganas de hacer un buen año, y bueno, estos equipos de la sociedad con el presupuesto tan limitado que tienen pues son equipos muy muy complicados de ganar.
Hoy descubríamos un poco a Jordi Fabregat. Tú coincidiste con el de Tortosa en Guijuelo. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo es como entrenador?
Bueno, pues la verdad es que cuando vino con otro, pues hizo una temporada milagro, ¿no? Porque las últimas 10 jornadas ganamos 7, empatamos 2 y perdimos el último partido, ¿no? Yo creo que estábamos prácticamente descendidos y vino hoy y nos dio pues esa tranquilidad, porque yo creo que es una persona muy muy tranquila, que un apasionado del fútbol y sobre todo de lo que hay poco ahora en el mundo del fútbol, que es una gran persona, que yo creo que por eso quizás no haya podido entrenar a equipos con más nombre, ¿no? Pero ya te digo, es un gran entrenador para mí.
Y además, con ese fútbol vistoso, que no sé si por ejemplo allí en Guijuelo la situación era límite, también optó por eso, o el segundo año, una vez ya salvado, sí que lo desarrolló, o es una cuestión más de esta etapa en Logroño. ¿Cómo recuerdas su tipo de fútbol que practicaba?
Sí, yo creo que lo has definido tú. Yo creo que al final cuando estás en una situación tan límite, yo creo que no propones nada, ¿no? Yo creo que al final pues intentas ser práctico, ¿no? Y yo creo que la antigua segunda B nos tocó el grupo norte y tenías que ser práctico, ¿no? Y bueno, lo que tú dices, la segunda temporada sí que intentó pues ser más vistoso, nos fue también bien, porque bueno, al final el Guijuelo también el objetivo era salvar la categoría y la salvamos con creces, y bueno, yo creo que este año ha empezado un proyecto nuevo, le han dado un equipo prácticamente nuevo, que han empezado de cero, y bueno, como me dijo a mí el otro día que estuve con él, que bueno, que es un club que lo deja trabajar, su forma de estilo, ya te digo, yo creo que va a ser fiel a ese estilo, porque la plantilla que ha hecho es para eso.
Me da la sensación, escuchándote, sobre todo en la anterior pregunta, que te estoy lanzando preguntas de cómo es como entrenador en lo futbolístico, pero que sobre todo el recuerdo que tú guardas de Fabregat es en lo humano, ¿no? Destacas más la parte esa personal, de cómo es como persona.
Sí, al final, ya te digo, yo creo que en el mundo del fútbol, sobre todo, te tienes que guiar por las buenas personas, y él es una de ellas. Yo creo que es un enfermo y un apasionado del fútbol, como persona es un 10, y yo siempre, aunque sea nuestro eterno rival, ya le dije el otro día que siempre le iba a desear lo mejor, porque para mí, antes que el futbolista, está la persona.
Pues lo tendremos por aquí, por Sabadell, el sábado a las 9:30 de la noche. ¿Podrás seguir el partido? No he mirado cuando juega la Unión Deportiva esta semana, pero no sé si podrás verlo o no.
Sí, lo veré.
Estará pendiente.
Jugamos el domingo a las 12 y por suerte lo... Me escaquearé de los niños y lo veré.
Es una buena excusa. Por cierto, acabo ya, lo remato. ¿Cómo se vive en La Rioja eso de estar en categorías diferentes este año, la SD y la UD? ¿Hay ambiente en vuestros partidos o no?
Sí, sí, la verdad que bueno, yo creo que somos el club de La Rioja que más socio tiene y bueno, pues estamos metiendo 3.000 personas cada domingo y independientemente de que el año pasado fue malo en todos los sentidos para el club, pues bueno, estamos intentando que parando partidos y haciendo las cosas bien, pues volver a eliminar a la gente, ¿no? Y bueno, el objetivo no es otro que ascender y Dios quiera que el año que viene pues bueno, pueda ir a jugar contra el Sabadell y hacer algo bonito.
Pues ojalá, y si no, es porque nos ha ido muy bien esta temporada, quién sabe, pero ojalá que se cumpla el objetivo. Quique Royo, portero ahora de la Unión Deportiva Logroñés, que nos ha hecho ahí un poco el final del retrato de Jordi Fabregat, a quien tendremos mañana, por cierto, aquí en Antena, en Radio Sabadell. Cuídate mucho, mucha suerte esta temporada en tu regreso allí a tu casa y nada, que como dices tú, nos citamos para el año que viene si todo va normal. Un abrazo, cuídate.
Perfecto,
mucho.
Un abrazo, nos vemos pronto. Chao, chao.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Residència i Centre de Dia Ciutat de Sabadell. Més de 40 anys d'experiència donant suport al projecte de vida de les persones grans. Ens adaptem a les vostres necessitats amb una àmplia oferta de serveis i activitats. Unitat psicogeriàtrica de suport especialitzat, gimnàs amb unitat de rehabilitació intensiva, atenció sanitària i psicosocial, cuina pròpia amb servei de dietistes, sortides i tallers adaptats a les aficions de les persones residents i usuàries del centre de dia. Residència i Centre de Dia Ciutat de Sabadell, al bell mig de la ciutat, a 5 minuts de l'estació. Més informació al 93 715 69 90 o a ciutatdesabadell.com.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Deu minuts mal comptats queden de programa. Hem de parlar encara de waterpolo i sobretot de futbol juvenil, de futbol formatiu. El calendari del Mercantil a la divisió d'honor juvenil continua fent pujada en aquest inici de Lliga. Després d'empatar contra la Dama en l'estrena a casa i de guanyar el derbi a Olímpia el passat cap de setmana a Olímpia i al Twitch també de Ràdio Sabadell, els de Carlos López reben ara el Joan Murtró al Barça. El conjunt culer, evidentment candidat a tot un any més, és un dels quatre equips del grup que ha sumat el 6 de 6, que ho ha guanyat tot de moment. Però, com dèiem, els mercantilistes tampoc han perdut i López, l'entrenador, espera aprofitar també aquesta bona inèrcia.
Òbviament, aquests dos resultats van molt bé. Al final, tot el que sigui el futbol, reforçar-ho en punts, la idea de l'entrenador, del cos tècnic, els jugadors, doncs, els hi arriba més, perquè és una qüestió normal. A partir d'aquí jugarem, òbviament, amb un rival molt, molt bo. L'actitud i la predisposició serà la mateixa.
Un rival molt bo, diu el tècnic, tant de bo que en pocs dies el tinguem jugant la Champions. Dimarts, de fet, el Barça s'estrena a la competició europea i veurem si opta per fer alguna rotació a Raona Marinals. El que demana López, jugui qui jugui en el rival, és que els seus jugadors mantinguin la intensitat.
És un partit hiperdifícil, però nosaltres ja et dic, crec que l'equip va creixent a poc a poc. Segueixo pensant que l'equip és capaç de tenir una mica de nostre pilot, és una qüestió que hem de seguir insistint, però a córrer, a ficar el peu i actitud i aptitud, doncs òbviament no ens poden guanyar ningú.
La cita al Joan Murtró a Raona Marinals en aquest duel blaugrana serà dissabte a les 6 de la tarda. Abans, al migdia, el juvenil del Sabadell visita Vilablareix buscant els primers punts de tota la temporada. Oriol Alcázar, l'entrenador arlequinat, reconeix que afronten el duel a Girona amb un puntet d'angoixa.
Evidentment és complicat, s'ha de ser realista i al final començar a 0-6 no és bo ni amb el tema de la classificació ni el tema moral, no? Al final els jugadors venen treballant bé, però al final el resultat, la victòria, et dona la confiança aquesta per seguir creient en la idea, no?
I si bé és cert que el Sabadell juvenil no ha estrenat el caseller i el rival sí que suma 3 punts, el Girona ve d'encaixar un contundent 5-0 al camp de l'Adam. Tot i això, el Càzar destaca el seu potencial i creu que hauran d'adaptar la manera de jugar.
Evidentment, ara el dibuix o la idea de partit contra el Girona és totalment diferent. És un equip que potser tindrà més pilota que nosaltres. Veurem, intentarem també tornar a tenir pilotes i millorar aquests moments en pilota, però sí que estarà més repartit o potser ens tocarà moments més defensius i a veure, doncs, bueno, amb un dibuix totalment diferent, a veure si som capaços de sumar un punt que ho necessitem.
Demà passat, a 1:45 del migdia, començarà a rodar la pilota a Vilablareix. I aquest dissabte, dues setmanes més tard que la Divisió d'Honor, arrenca la temporada del grup 7 de la Lliga Nacional Juvenil, una categoria en la qual, després de l'ascens del Mercantil, el juvenil B del Sabadell s'ha quedat com a únic representant de la ciutat. Recordem que després de la promoció de Conrad García, primer el juvenil A i després el filial, comença Lliga a la Lliga Elite aquesta setmana i l'escoltarem demà aquí a Ràdio Sabadell. El nou inquilí a la banqueta és Albert Milà, el tècnic que va pujar al cadet A a Divisió d'Honor la temporada passada. El llistó el tindrà elevat perquè el segon juvenil arlequinat ve de salvar-se amb molta solvència. Tot i perdre les últimes 6 jornades, l'equip va assolir la permanència amb 13 punts de marge respecte al quart per la cua. Milà és ambiciós i s'ha proposat com a mínim superar els 40 punts del curs passat.
És una miqueta l'objectiu de l'any passat. Ojalà estiguem salvats en el moment que es va salvar el juvenil l'any passat. Això vol dir que haurem fet les coses molt bé. I jo ho vaig dir abans fa un mes i alguna cosa, que l'objectiu aquí és, per mi, l'objectiu personal és intentar igualar o superar el número de punts que ha fet el juvenil B. Perquè seria una gran temporada. És a dir, crec que tenim plantilla per fer-ho, crec que tenim moltíssim talent i, sobretot, imposar el nostre joc, que crec que és el que ens farà guanyar. I és el que ens farà que els jugadors progressin cap a dalt i puguem promocionar tots els jugadors i això, ficar el nostre model de joc per davant de tot.
I el primer obstacle pel juvenil B del Sabadell serà el desplaçament al camp de l'Atlètic Segre, un nou vingut a la categoria que acaba de pujar des de preferent, però amb el seu juvenil B en comptes de l'A. Milà considera que serà una sortida complicada així per començar la Lliga.
L'hem pogut veure, és un equip molt competitiu, també influeix que tenim un viatge de 2 horetes de bus, que també el nostre acostumats també t'afecta, però bueno, és un equip molt competitiu, quan exigirà el màxim nivell, no tant de joc, sinó més d'intensitat i de competitivitat de l'equip, i si fem el que hem de fer i tenim les idees molt clares, com crec que les tenim, tenim moltes opcions de guanyar i anem a parlar de l'objectiu, que són els 3 punts, com et deia.
Abans ho comentàvem amb el Sergi Garcés durant la roda de premsa de presentació d'Antonio Moyano. Com heu pogut comprovar, més enllà del cognom, la veu tampoc enganya, eh? I és que l'Albert, que porta 5 anys ja al club, al futbol base, és el germà del director esportiu del primer equip, del Jaume Milà. Nosaltres li hem volgut preguntar si han parlat o si el Jaume, fins i tot, li ha donat algun consell abans d'aquesta estrena a la Lliga amb el juvenil B.
Tenim molt contacte en el dia a dia. Al final treballem junts i bueno, al final és que siguem nosaltres mateixos, que estiguem molt tranquils i que això forma part d'un procés. És a dir, no podem esperar que la jornada 1 l'equip ho faci tot bé, però que és un procés on amb la tranquil·litat i sent molt clars amb el nostre sistema de joc i tenint les idees clares, sobretot amb el nostre model de joc. És a dir, tenir molt la pilota, ser molt protagonistes i sobretot sense pilota competir molt bé.
Doncs consell de germà del Jaume a l'Albert. A les 6 de la tarda de dissabte serà l'estrena d'aquest juvenil B del Sabadell a la Nacional Juvenil 23-24 contra l'Atlètic Segre al municipal Ramon Ferrús de Lleida.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
Avui un hotel suís pràcticament monogràfic de futbol, una pinzellada ràpida poliesportiva perquè avui volem acabar amb waterpolo. L'Estalpool Natació Sabadell femení es jugarà a principis de la setmana que ve el seu primer títol de la temporada. Les de David Palma van classificar-se ahir per les semifinals de la Copa Catalunya femenina, tombant novament el Sant Andreu, en aquest cas a casa, a Can Llong, per 10-5. Ara, el penúltim obstacle serà el Mediterrani, que tampoc va tenir problemes per eliminar el el Rubí. L'altra semifinal, per cert, la disputaran el Terrassa i el Mataró. A les instal·lacions maresmenques, on tindrà lloc aquesta fase final entre dilluns i dimarts, el tècnic David Palma podrà comptar ja per primera vegada amb la jove waterpolista italiana Sofia Giustini, que arriba aquest diumenge. Avui, a tot això, és el torn de l'Estrelpool masculí, que disputa també el seu primer partit oficial de la temporada. No és Lliga, encara, també és Copa Catalunya, però en aquest cas l'eliminatòria de quarts de final és a partit únic, a diferència de les noies, i a més és un derbi. Avui tindrem un Sabadell-Terrassa a Canllong a partir de les 9. Les semifinals seran, si en cas de que passi l'equip de Quim Colet, el CNB, el Club Natació Barcelona, està esperant en aquesta següent ronda. A partir de les 9 sortirem de dubtes i demà en parlarem aquí a l'Hotel Suís. Ja que hi som, repassem una miqueta el menú del dia amb la roda de premsa de Miqui Lladó prèvia al partit contra la Societat Deportiva Logroñés. Tindrem en directe també a Jordi Fabregat, el tècnic del conjunt de la Rioja, el català. Avui repassàvem una mica la seva carrera. I les estadístiques prèvies a aquesta quarta jornada, la segona casa de la temporada. Tindrem futbol sala, per exemple, parlant del Natació Sabadell, que acaba d'anunciar un fitxatge, Eric Mesquita, i a més de tot això, com dic, una miqueta de waterpolo. Això demà a la una, amb el Pau Vituri, amb la Bea Aguilar també, que un dia més ha estat al control de so. Ara les notícies, no sé si a les dues tornarà a sonar l'alerta, igual que ho ha fet a les 12, em diu la Núria Garcia des de l'altra banda del vidre que no, però segur que en parlaran ara, entre d'altres qüestions. En el Notícies Migdia, amb aquest reel que està corrent també a través de les xarxes socials, sobretot a Instagram, @RadioSabadell, i segur que sabeu del que parlo, perquè déu-n'hi-do el so estrident que hem tingut tots en el telèfon. Una abraçada, que passeu un bon dijous. Us deixo en bones mans. Adéu, adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.